Sant Cugat a fons.
Apostoflant és el tercer llibre del periodista esportiu de TV3, en Jordi Rovirosa, la veu de les transmissions del bàsquet en català fins aquesta temporada. Amb 35 anys a la professió i més de 2.000 transmissions, Rovirosa fa una crònica d'una vida dedicada al periodisme. Volem parlar precisament d'aquesta crònica i del seu últim llibre. Tenim a Jordi Rovirosa en comunicació. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, bon dia, bona hora.
Bon dia. El títol, el perquè d'aquest títol, Apostoflant?
Bé, home, el títol és... Jo crec que el títol és sobretot el sotstítol, no? Crònica d'una vida dedicada al periodisme. Això d'Apostoflant, es tractava de buscar un reclam que fos sonor, i com que aquesta paraula, d'alguna manera, doncs... L'he popularitzada jo, doncs em va semblar, o ens va semblar a l'editorial i a mi, que seria... Doncs això, una bona manera de fixar-s'hi, d'introduir-se dins del llibre. Apostoflant és un galicisme que significa fantàstic, sensacional, garratibant, meravellós, i que crec que s'esqueia doncs, a un títol per un llibre d'aquestes característiques.
Això volíem aclarir, que no és cap invenció teva, tot i que és un segell que és molt personal. El significat ens l'acabes ara de dir, espectacular, i tots aquests adjectius que comentaves. Tu recordes quina va ser la primera vegada que el vas fer servir?
Sí, i tant que ho recordo molt bé. Aviam, aquesta és una paraula, jo sóc francòfon, i el francès, doncs, des de petit el sé parlar, i aleshores una paraula que jo havia sentit a casa, no? Potser més en francès, de Apostoflant. No, i aleshores jo tinc una sèrie de terminologia, encara utilitzo passava al català. Ara bé, ho vaig utilitzar en una final de Lliga Catalana de fa uns anys, 6 o 7 anys aproximadament, en què entre el Joventut i el Barça, que va guanyar el Joventut, va ser l'últim títol que va aconseguir el Joventut, i va haver-hi un triple des del mig del camp d'un jugador alemany del Joventut de Badalona que es deia Jacques. Aleshores, quan va entrar a mi sense pensar-hi, em va sortir aquest és Apostoflant. I aleshores, a partir d'aquell moment, doncs això va fer forrolla, va fer fortuna, i la paraula, pensa que és una paraula que jo utilitzo en transmissions una o dues vegades l'any, només.
Només.
Només. Però no puc fer 10 passes per Sant Cugat o per Barcelona, que la gent no ho digués, va ser espectacular. I dic, què hi farem? És això, ja està.
Tenim alguns problemes amb la cobertura, Jordi.
Oi no... que sí?
Sí.
Espera, m'ho he sentit bé, però...
Ara...
Intento bellugar-me una mica.
D'acord.
Com va ara, això?
De moment s'aguanta. De moment s'aguanta bé. S'aguanta.
Bé. Sabeu què passa? És que, clar, sóc a la redacció ara de la tele, que estic aquí fent diverses coses, i és clar, tampoc puc estar en un lloc fantàstic. Aviam ara, m'he bellugat una mica... I jo crec que ara pot anar millor.
De moment bé.
Mirem d'aguantar-ho, això.
Molt bé, doncs ara que deies això de passejar pels carrers, nosaltres precisament hem volgut passejar, sortir i preguntar a la gent i hem fet aquesta enquesta per comprovar el nivell de popularitat o de coneixement sobre aquesta expressió. Anem a escoltar.
Si li dic Apostoflant, què li ve al cap?
No en tinc ni idea.
Re.
No em diu res.
El Jordi Rovirosa, els comentaris de TV3, als partits de bàsquet, el Canal 33, el Solozábal, coses d'aquestes totes juntes.
Apostoflant, doncs mira, si té de veritat aposto, doncs suposo que és un compost de dues paraules, però no m'atreveixo a dir cap tonteria.
Però jo recordo aquest periodista que treballa con el Solozábal, que retransmite el bàsquet del Barça, que quan hi ha una jugada a Collonam va dir Apostoflant!
Ostres, doncs, ara mateix no sabria què dir-te. Aviam, suposo que aquesta paraula no la fa servir qualsevol persona així que trobes pel carrer, no sé, no tinc ni idea.
El Rovirosa, no?, de bàsquet.
El Jordi Rovirosa, no?, el comentarista de bàsquet de TV3.
Jordi Rovirosa, està clar.
És com espectacular o així per l'estil.
Bé, Jordi, doncs no anaven mal encaminats, no?
Home, jo crec que està molt bé. Aviam, ha agafat aquesta enquesta al carrer així de sobte, he anat calculant i està per sobre el 50%. Està molt bé. Generalment, fixeu-vos que és gent més jove. Gent més jove, el bàsquet és un esport sobretot per gent jove, i aleshores jo crec que és la gent més jove la que està familiaritzada amb el tema. Però vaja, a mi em fa l'efecte, està molt bé, aquesta enquesta que heu fet és molt divertida, no ho havíem fet mai. I jo crec que està bé, el resultat és bo.
M'ha fet gràcia la resposta d'una noia que diu és que aquesta paraula no la fa servir qualsevol, no?
Sí, home, doncs no anava desencaminada aquesta noia, certament no anava desencaminada.
Bé, en el llibre reconeixes que, bueno, el que més t'agrada són les transmissions i els reportatges. Ara, si no hi ha transmissions, què fas? Deies que estaves a la redacció.
Bé, home, sí, encara n'hi ha, perquè tenim l'Eurolliga. De fet, mira, aquest dijous hi ha un partit a Polònia, aquest dissabte també hi ha un partit de Lliga LEP a Lleida i hi aniré jo. És a dir, encara tenim, el que passa és que tenim menys coses. I en qualsevol cas jo soc versàtil, és a dir, puc fer també moltes altres coses, molts altres esports. Feina no em falta, però vaja, haver perdut l'ACB és problemàtic, evidentment.
Després en parlarem. Anem una mica per ordre i comencem a repassar els teus orígens a la professió. Comences a la Hoja del Lunes, el 78, sí, de Becari, i el Dicen, sí, on fas el que tu deies ara, una mica de poliesportiu. Com recordes, sí, aquests inicis?
Aviam, els inicis van ser difícils. És a dir, ara tothom es queixa que les coses són complicades, aleshores també ho eren, I els inicis van ser molt difícils. Jo recordo treballar, desil·lusionar-me, deixar fins i tot la professió pensant que jo era una porqueria, retornar-hi després, teòricament tenir un contracte que no et paguessin a final de mes. Els inicis, els 4, 5 primers anys, fins i tot més, 6 i 7 primers anys de la meva professió, de jo com a periodista, van ser molt complicats, molt complicats, no? La Hoja del Lunes, la fulla que li dèiem, doncs era un mal diari, ho explico al llibre, amb uns tics molt negatius, i on, ostres, vaig aprendre precisament el que, a vegades, el que no havia de ser el periodisme. Mm-hmm. Després el Dicen, doncs sí que vaig fer coses molt interessants, vaig treballar moltíssim, però clar, aviam, a vegades et pagaven amb talons sense fons, i era complicat tot plegat. Van ser uns inicis complicats, És a dir, van tenir una mica de tot, però bé, vaig refermar la meva idea que a mi el que m'agradava era el periodisme i que havia de lluitar per aconseguir-ho. Això ho vaig tenir molt clar a partir del segon o tercer any.
La teva vinculació, la teva relació amb el bàsquet comença a TV3? Arribes al 1985?
Home, pensa una cosa, el meu pare havia estat jugador de bàsquet al Mataró i aleshores la meva relació amb aquest esport era molt gran des de petit. De fet, jo vaig jugar amb l'equip de la 20 del Futbol Club Barcelona fins que vaig tenir una lesió de genoll i va ser millor deixar-ho, no? Ara bé, professionalment, sobretot a partir de TV3, perquè a TV3 feia falta un comentarista de bàsquet i aleshores jo vaig ser la persona elegida, i d'això ja fa 30 anys.
Uh-huh. Arribes a la tele, si no m'equivoco, em sembla que ho expliques al llibre, que sense haver passat per la ràdio, venies del món de la premsa escrita, i expliques que vas haver d'aprendre moltes coses que no et van ensenyar a la facultat.
És cert. Aviam, a les universitats, saps què passa? Que el periodisme no és teoria. El periodisme és pràctica.
És ofici.
Jo vaig fer 5 anys. Es deia aleshores Ciències de la Informació. I això ho explico bé al llibre, no? Durant 3 anys, per exemple, teníem una assignatura que es deia semiòtica, que no serveix per absolutament res. I allà era pràcticament troncal. El periodisme és experiència, és sortir al carrer, és parlar idiomes. És molt important parlar idiomes diversos. I això, en la meva època, jo crec que ara les coses són diferents, afortunadament, no s'ensenyava. Clar, jo vaig aprendre més el primer mes de la televisió que amb 5 anys d'universitat. Aquesta és la veritat, no? Aquesta és la veritat i s'ha de dir.
Mm-hmm. També comentes, o vas comentar, crec que no sé si va ser a la presentació que es va fer dimecres passat a Sant Cugat, al Teatre Auditori,
Vas comentar... A la cafeteria del teatre.
Sí, a la cafeteria, exactament. Vas comentar que a finals dels 80 viatjaven uns 25 periodistes a l'Eurolliga amb el Barça i que des de fa uns anys ets l'únic periodista que hi va. Quin és el motiu d'aquesta situació?
Bé, el motiu és la crisi econòmica, esclar. El que passa és que darrere la crisi econòmica s'amaga el fet que a les empreses periodístiques ja els va bé d'alguna manera. I un cop, en alguns casos, se supera la crisi econòmica, no hi ha marxa enrere. Jo crec que és un error. És a dir, estem perdent el concepte d'enviat especial i aquest concepte és bàsic en el periodisme. En el meu cas, però en qualsevol cas, en qualsevol tipus de periodisme, el fet de fer una transmissió des de la peixera, des del locutori, que nosaltres li diem peixera, significa doncs una minva de qualitat pel que fa a una transmissió. Per què? Molt fàcil, perquè pots donar moltes menys dades. Si tu viatges amb l'equip, doncs saps moltes coses. Si arribes al mateix pavelló dues hores abans, et pots assabentar de moltes coses. Pots parlar de l'entorn. No sé, per exemple, jo quan vaig fer el partit d'Esmirna a Turquia el mes passat, doncs jo, clar, surto de l'hotel i vaig a parlar amb la gent. I aleshores t'assabentes doncs, que Esmirna és una ciutat, és la ciutat de Turquia més contrària al partit islamista d'Erdogan, t'assabentes que l'equip de bàsquet és més que un equip de bàsquet, que allà, per exemple, hi ha tota la protesta en contra del govern, etc, etc. Aquestes coses les pots explicar si hi ets, si no hi ets, no. I aleshores, doncs, hem perdut tot això. De viatjar 24, 25 persones, de viatjar jo sol, això significa ni més ni menys que una minva de la qualitat periodística. I, malauradament, algunes empreses periodístiques els és igual.
I ara que precisament estàs parlant de desplaçaments, com en el cas de futbol, en el bàsquet del Barça també ha canviat la relació amb l'equip? És a dir, viatgeu a banda?
No. Aviam, afortunadament el bàsquet no és el futbol, eh? És veritat que, clar, hi ha molta menys pressió periodística, la pressió és meva, però jo viatjo amb el mateix avió, que és un avió petit que els jugadors, i fins i tot quan arribo als llocs, en comptes d'agafar un taxi i tal, viatjo amb el seu propi autocar. És a dir, vaig amb ells i torno amb ells tota l'estona. Ara bé, això comporta una sèrie de coses. I clar, jo quan viatjo amb ells amb l'autocar, m'estic allà, miro, observo, però si veig alguna cosa que no acaba de rutllar, després callo.
Ets l'únic testimoni. De fet, ets l'únic testimoni, no?, que podria...
Evidentment, aviam, i en aquest cas ja sóc un convidat. Jo sempre he cregut, independentment d'això, que en el periodisme s'ha de saber molt i explicar poc. Tu has de saber 10 coses i explicar-ne 2, però és bo saber-ne 10, perquè després entens el perquè de les coses. Jo, quan molta gent parla, és que el Barça aquest any tal, és que el Joventut qual, jo penso, sí, però tu no saps això, tu no saps allò, jo sí que ho sé, i aleshores d'aquesta manera puc fer comentaris més raonats.
Hi ha un capítol en el llibre que el dediques als Jocs Olímpics, a les teves dues experiències, una la de Seul 88, que dius que mai més, que vas dormir molt poc, i que, entre altres qüestions, una nit et van despertar pel positiu de Ben Johnson.
Sí, aviam, va ser... A veure, veig que el llibre te l'has llegit, molt bé, fil per randa,
Bueno, una mica.
Sí, bé, però has agafat l'entrellat, Home, aviam, els Jocs de Seul... Saps què passa, el problema? Nosaltres aquí a TV3, quan anem als Jocs Olímpics, és que no tenim drets, amb la qual cosa ens hem de buscar la vida. I què significa això? Que anem molt poca gent, a vegades només va un sol periodista. I aleshores ho has de cobrir tot. És horrorós. I quan hi ha canvi horari negatiu, que és el cas d'Àsia, aleshores sí que és espantós. Perquè tothom et truca. Tu estàs enviat especial i la gent et truca. Arriben aquí a les... a la tarda i no saben que allà és nit i que tu has d'estar dormint. I aleshores vaig estar pràcticament 15 dies, les 24 hores del dia, doncs a disposició de la tele. Va ser espantós, no dormíem. Recordo que explico el llibre que un dia havia d'anar al sud del país, a Pusan, a cobrir una competició de vela, i vaig dormir 45 minuts, exactament. A més, els vaig dormir. Li vaig dir al noi que hi havia a la porta, estàvem a la Vila Olímpica, li vaig dir, desperta'm d'aquí 45 minuts. I em va mirar i em va dir, m'acabes de dir que et desperti en 45 minuts? Li dic, exacte. Dic, i no te n'oblidis perquè si no et tallo el cap. I efectivament vaig dormir 45 minuts. Vaig anar al sud del país, el càmera va entrar dintre de l'embarcació que seguia la competició, va venir una onada, es va anegar la barca i la càmera es va espatllar. I vam haver de tornar sense fer res. Aquesta és la meva història dels Jocs Olímpics de Seul.
Afortunadament vas tenir una segona oportunitat i a més a casa, en Barcelona 92... Tu fas referència al rescabalament i també a aquest or que per nosaltres, des d'aquí Sant Cugat tenia doncs, un al·licient especial, i és que el gol d'or que va suposar la medalla d'or per l'equip femení d'hoquei herba el va aconseguir una jugadora del júnior, llavors l'Eli Maragall.
L'Eli, sí. Aviam, home, els Jocs de Barcelona van ser tot el contrari, perquè gràcies a Samarang doncs nosaltres vam tenir la possibilitat de treballar oficialment juntament amb Televisió Espanyola. Es va crear una cosa que es va dir que va ser una gran idea, el canal olímpic perquè es poguessin fer transmissions en català. I aleshores jo als Jocs de Barcelona vaig treballar molt, però vaig treballar molt a gust. I la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Quan això de l'hoquei va ser una cosa absolutament inesperada, l'hoquei femení, sí. Va ser absolutament inesperat, i a més va ser un triomf extraordinari. És veritat, recordo perfectament la picada d'estic de l'Eli, que va entrar a la pilota i va significar la medalla d'or. Ara bé, després, poc després, el júnior tenia problemes per anar a jugar a la competició europea perquè no tenia diners, és a dir, que aquesta també va ser una altra realitat diferent, no?
Mm-hmm. Fa referència també al poder dels mitjans, al fet que un periodista tingui un micro entre les mans, per bé o per mal. I l'exemple el descrius en el capítol de Navarro Vete al teatro.
Sí. Bé, home, aviam, nosaltres, jo ja sóc un locutor experimentat, no? Porto moltes transmissions, centenars. I sé que quan tens un micro a la mà t'has en compte a l'hora de dir les coses, de dir el que dius, perquè té una incidència molt gran. Hi ha gent que, per molta gent, el que digui algú que està relatant alguna cosa va absolutament a missa. I això t'ha de fer doncs pensar dues vegades abans, per exemple, de fer una crítica. De no fer mai, per exemple, una crítica personal. Home, amb el capítol de Navarro Vete al teatro és molt divertit, perquè això no significa no haver-se de mullar. Jo he vist molta gent, ara el Juancar, doncs malauradament ja està una miqueta amb la part final de la seva carrera, però clar, ha estat un jugador absolutament decisiu durant molts anys, i aleshores jo veia una cosa curiosíssima, que la gent no parava d'escridassar-lo, l'esbroncava amb el famós Navarro Vete al teatro, però també l'insultava i tal, i els mateixos que l'insultaven després l'esperaven a fora del pavelló per demanar-li un autògraf. I jo recordo que vaig dir una cosa, i a més em vaig quedar tan ample, vaig dir, els mateixos que el critiquen, els mateixos que l'insulten, són els que només fa uns dies, durant, per exemple, el Campionat d'Europa de bàsquet de la selecció espanyola, bavejaven quan feia una cistella. Són exactament els mateixos. Em vas quedar tan ample, eh?
Després també parles d'errors, d'aquestes pífies que també fem moltes vegades, i el nom propi és el de James Harden, que vas dir que era un jugador sobrevalorat.
Sí, correcte. Home, aviam, jo és el que he dit a vegades quan vaig a fer xerrades a les universitats, a vegades amb aficionats, però sobretot a les universitats, amb estudiants de periodisme, sobretot, diuen, escolta'm, alguna vegada t'has equivocat? Dic, home, moltes. Dic, m'he equivocat moltes vegades. I quan em diuen, escolta'm, digue'ns alguna espifiada, dic, home, molt fàcil. Amb una vegada en què estàvem presentant el Nacho Solozabal i jo en un partit de CB i estàvem presentant un vídeo, anava a presentar un vídeo de l'NBA, jo li vaig dir al Nacho, James Harden, no sé per què parlava, és un jugador de Houston, és un jugador de bàsquet del Houston Rockets, dic, James Harden és un jugador sobrevalorat. I aleshores el Nacho em va dir, ah, sí, és un jugador sobrevalorat. Dic, home, i tant, Nacho, tu fes-me casa a mi, que jo d'això sé de què va perfectament. Doncs molt bé, aquella mateixa nit feia 52 punts. Al cap de dos dies em feia 40 i escaig, i quatre dies més tard més de 30. Què has de fer aleshores? Què has de fer aleshores amb una espifiada d'aquesta? Doncs una, reconèixer l'error. Dues, enfotre-te'n de tu mateix. I tres, com explico el llibre, al cap d'un any, davant del mateix James Harden, gravat, vaig acabar solucionant el tema.
Parles en el Apostoflan de l'arribada de les noves tecnologies. Dius que a veure, que no estàs en contra, però algunes pegues sí que li poses. Twitter entens ara o no, Jordi?
El què, perdó?
Twitter entens?
No en tinc, precisament aquí anava. Jo no puc tenir Twitter. I mira que, per exemple, per la promoció del llibre probablement m'hagués anat bé. Però no puc tenir Twitter, perquè el Twitter és una eina que molta gent utilitza de manera incorrecta. Darrere l'escut de l'anonimat, doncs, per insultar. I aleshores és tan fàcil. Jo sent, cada vegada que faig una transmissió, doncs hi ha gent, a vegades són quatre papets, però hi ha gent que es dedica, doncs, a insultar. Però no només a mi, el que fa altres locutors, bé, evidentment els jugadors, els entrenadors, els directius, i a mi això no m'interessa entrar en aquesta dinàmica en absolut, no? Jo explico un dia que estava fent un partit entre el Barça i el Joventut, i al descans la meva filla Irene em diu, escolta'm, hi ha al Twitter una persona que t'està insultant molt. I dic, ai, què hi vols fer? I em diu, que no penses fer res? Dic, no, en absolut, no penso fer res. Però no només això, et prohibeixo, li vaig dir que surtis, perquè ella sí que té Twitter, en la meva defensa, com si no haguessis sentit res. Aviam, hi ha coses de les noves tecnologies que estan molt bé, molt bé. El Twitter pot ser una bona eina, però el Twitter mai serà una notícia. Moltes vegades no estem contrastant coses que sentim, i això no pot ser. Jo tinc un Facebook, que clar, per exemple, he hagut de posar el segon cognom perquè el Facebook de Jordi Rovirosa, amb la meva imatge, estava agafat per una altra persona. I ja hi farem, no? He hagut de fer Jordi Rovirosa de Jan, que em diverteix, però ja el tinc controlat. Però m'agrada molt internet, evidentment. Vaig ser dels primers a tenir internet perquè vaig veure que era una eina fantàstica. Però hi ha altres coses que m'interessen menys. I el que jo dic al llibre és una cosa que crec que és rigorosament certa. Diuen que no saber de noves tecnologies és l'analfabetisme del segle XXI. Jo estic d'acord. Però que això no ens faci oblidar l'analfabetisme de tota la vida, que és no saber escriure, no saber ortografia. I ara, malauradament, jo veig gent que practica periodisme que no sap escriure.
En el llibre
que pràcticament dius... no sap parlar, vull dir, i això no pot ser.
Defenses, ara com deies, que l'important és la paraula, l'escriptura i tenir una bona agenda de contactes.
Això és fonamental, aviam. Tu i jo som periodistes. El més important del periodisme és l'agenda. No ens equivoquem. Vull dir, tu pots dominar l'ordinador, el que tu vulguis, però
sí.
Tu has de tenir una bona agenda. És a dir, no pot ser... Jo tinc una sort, clar... A mi si em diuen alguna cosa del Pau Gasol, doncs escolta'm, jo el puc trucar directament que se'm posarà el telèfon. I això no ho solventes amb... Si no ho tens, no ho solventes amb tots els ordinadors del món. Entens el que puc dir? Evidentment, l'agenda telefònica és el més important que té un periodista. Ho és ara i ho serà d'aquí 20 anys, segur.
Ens queden pocs minuts i anem per un dels temes que havíem tocat a principi de l'entrevista, el de les transmissions en català aquest any amb l'entrada de Movistar Plus, que s'ha fet amb els drets per als partits de la Lliga CB. Això ha anat en detriment de TV3, i tu vas publicar una carta i fas una reflexió, un comentari al final que en diu en referència a que els més afectats poden ser els joves, un jovent que només podrà veure el bàsquet de casa en castellà, i diu, això, amics, mereixeria una reflexió profunda. En qui pensaves quan vas fer aquesta...
No, jo pensava en tothom, en tots els que estem involucrats en tot aquest tema, evidentment. Mira, això que vaig publicar al Facebook va tenir exactament 350.000 entrades. Aquí sí que la nova tecnologia va funcionar, i va funcionar bé, perquè va tenir un ressò enorme. Amb qui penso? Doncs home, penso amb la gent que té les possibilitats i les eines per tirar endavant totes aquestes qüestions. És evident. És a dir, nosaltres aquí a TV3 no podem lluitar contra això, perquè si arriba un monstre, entre cometes, una empresa gran com Movistar que posa tants milions sobre la taula, nosaltres no podem competir. Però hem de saber que si anem reculant constantment amb aquests temes, ho tenim malament, perquè els joves són làbils. I els joves s'acostumen ràpid a una cosa. I si no tenen català, ho escoltaran en castellà. I això és un pas endarrere en l'idioma. I això, en el fons ho estem veient ara, aquest cap de setmana. Estem intervinguts econòmicament. L'Estat se'n riu de nosaltres. I nosaltres no som capaços de posar-nos d'acord per fer un govern fort. Amb tot això penso. Perquè després els afectats, per exemple, som nosaltres, però també és la nostra cultura, la nostra llengua. Amb tot això penso. I la reflexió profunda és aquesta la que s'hauria de fer. I que alguns són absolutament incapaços de fer pel que es veu.
Veus possibilitats, ni que sigui a llarg termini, que tornin les transmissions en català?
Aviam, la gran possibilitat seria tenir la independència, evidentment. Aleshores ho tindríem tot. Això està clar, vull dir, és així de clar i català. Respecte a l'altre, és complicat, perquè el contracte és per 3 anys i no tenen cap intenció, no hi ha cap intenció de deixar-nos una finestra a nosaltres perquè ho puguem fer en català. És molt complicat. És molt complicat, és a dir, els passos enrere són constants. Ara nosaltres estem aquí centrats en intentar mantenir l'Eurolliga de bàsquet, que seria un bon resultat, evidentment, però si també perdem l'Eurolliga de bàsquet, doncs escolta'm, quedar-nos només amb la Lliga Catalana i la Lliga Femenina o la Lliga LEP, amb això no som competitius, és evident.
Molt bé, doncs ja no ens queda més temps, Jordi. Convidem a la gent que vulgui i estigui interessada en la teva trajectòria, en les teves experiències, i ampliar una mica més tot això que m'ha explicat en aquesta mitja hora de programa, doncs que hi ha un llibre que ho explica, que és Apostoflant, la crònica d'una vida dedicada al periodisme. Jordi Rovirosa, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies i bon dia.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons. La vida és local.